Catalunya Informació.
És la una del migdia. Junts per Catalunya reclamarà suspendre el ple d'investidura de Salvador Illa si Carles Puigdemont és detingut, ho ha dit el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, després d'haver-se reunit amb el president del Parlament, Josep Rull, a la ronda de consultes que s'està fent durant tot aquest matí. El mateix Illa i també Esquerra, els Comuns i Junts ja han passat pel despatx de Rull, que al migdia comunicarà oficialment el nom del candidat. Pere Aragonès considera que Carles Puigdemont hauria de poder tornar en llibertat emparat amb la llei d'amnistia, però evita dir si s'hauria de suspendre el ple en cas que el detinguin. S'intensifiquen els esforços diplomàtics per evitar una escalada militar entre Israel i l'Iran i Hezbollah, que agreugi el conflicte quan demà es compleixen 10 mesos de la guerra a Gaza. La intel·ligència nord-americana alerta d'una doble onada d'atacs de Teheran i els seus aliats, però no diu ni com ni quan. Una avaria ha deixat sense subministrament d'aigua potable a la població de Port de la Selva en plena temporada d'estiu, quan la població passa dels 1.100 habitants als més de 15.000. Es busca una solució d'urgència. L'ACA fa una crida a la moderació en l'ús de l'aigua ara que la calor en fa augmentar el consum. Els embassaments de les conques internes han baixat fins al 33,5% i l'àmbit del Ter Llobregat al 35,7%. Els de la conca del Segre i les Nogueres han reculat lleugerament, però segueixen per sobre del 75%. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home diumenge a Badalona. Segons fonts policials, tot va començar a raó d'un robatori enmig del carrer que va acabar amb una discussió entre un grup d'homes. Encara no està clar si el mort n'era la víctima o l'autor. El cas està sota secret de sumari. Investigadors dels Estats Units desenvolupen un nou material biològic que pot reparar el cartílag danyat, un element bàsic de les articulacions. L'han provat amb èxit en animals grans i han vist que en 6 mesos reparava el cartílag i fins i tot en formava de nou. Podria servir per cirurgies de genoll o pel tractament de malalties degeneratives com l'artrosi. Avançament per sorpresa d'aquesta matinada d'una nova cançó de Rosalia que formarà part del seu nou àlbum. No se'n sap el títol, però la cantant de Sant Esteve Sesrovires opta en aquesta ocasió pel rap i l'electrònica.
Catalunya Informació.
Els esports.
En directe als Jocs, Alemanya és el primer semifinalista del torneig masculí de bàsquet. Els alemanys han passat a semifinals en guanyar 76-63 la Grècia de Giannis Antetokounmpo. Amb vela en aquests moments inicia la setena regata per Jordi Xammar i Nora Brookman a la prova del 470. És la primera de la jornada en un nou dia de posposaments per falta de vent. I fora dels Jocs Olímpics, Nico Williams ha confirmat que es queda a l'Atlètic de Bilbao en un vídeo, mentre la penya ha anunciat el fitxatge de la pivot Mariam Koulibaly per una temporada.
I el temps aquesta tarda creixeran nuvolades amb alguns xàfecs i tempestes localment intenses al Pirineu, Prepirineu i cap al massís del Port. Les temperatures màximes més altes se situaran al voltant dels 38 graus al Pla de Lleida i a la Conca de Tremp, tot plegat amb una xafogó intensa arran de mar. És la una del migdia i 4 minuts.
Catalunya Informació. Mònica Mas.
Doncs comencem anant cap al Parlament de Catalunya. Junts per Catalunya demanarà la suspensió del ple d'investidura del socialista Salvador Illa si Carles Puigdemont és detingut el dia del seu retorn. El president del Parlament, Josep Rull, fa aquest matí roda de reunions amb tots els grups parlamentaris per constatar que el candidat del PSC té els suports suficients per ser investit president de la Generalitat. El ple es podria convocar per aquest dijous. Connectem, doncs, com us dèiem, amb el Parlament i amb la Marta Corbalán, que ho està seguint. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia. Salvador Illa ha estat el primer a passar pel despatx d'audiències del president del Parlament i li ha comunicat que ja està preparat per anar a un debat d'investidura. Aritmèticament, el candidat del PSC ja li surten els números per ser elegit 133è president de la Generalitat. Recordem que té els 68 vots que li calen per sortir investit en primera volta, els 42 vots del PSC, els 20 d'Esquerra i els 6 dels Comuns, però el candidat socialista no les té totes encara que pugui ser investit aquest dijous, perquè el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont podria fer-ho saltar pels aires. Junts ha anunciat que demanarà l'ajornament del ple si Puigdemont és detingut. El cap de files de Junts al Parlament, Albert Batet, confia que davant d'una eventual detenció, totes les forces democràtiques donarien suport a un ajornament del debat d'investidura.
És quelcom que estic convençut que no només les forces independentistes, també el conjunt de forces democràtiques haurien de posar-se d'acord i condemnar aquesta actitud de rebel·lió del Suprem contra, en aquest cas, el poder legislatiu.
Si se suspèn el ple, el gran interrogant és fins quan s'ajorna. Recordem que la data límit per a la investidura és el 26 d'agost. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha dit que veuria bé ajornar el debat, però ja ha avisat en una entrevista a 324 que no es pot allargar aquest escenari molts dies.
I una opció, evidentment, que agafa molt pes és el de suspendre o ajornar el ple en funció de si ja ha començat o s'està produint i, per tant, poder emplaçar-nos a reprendre la sessió, una sessió que s'haurà de seguir fent el més aviat possible perquè no podem quedar subjectes les institucions del nostre país doncs, al que digui el Tribunal o als tempos del Tribunal Suprem.
El Partit Popular i Vox ja han demanat que el retorn de Carles Puigdemont no alteri el funcionament del ple i el partit d'extrema dreta ha anat més enllà. Sentim el portaveu popular Juan Fernández i Ignacio Garriga de Vox.
No vamos a permitir que se entorpezca por culpa de este señor, el funcionamiento normal de las instituciones democráticas.
Si el señor Puigdemont pisa territorio nacional, solicitaremos su ingreso a prisión de manera inmediata.
Aliança Catalana tanca aquest migdia a aquesta hora la ronda de consultes amb el president del Parlament i pels vols de les dues, Josep Rull compareixerà des del despatx d'audiències per anunciar el candidat a la investidura. Demà previsiblement es reunirà la Diputació Permanent i el ple, en principi, quedarà convocat per dijous.
Gràcies, Marta. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I ens quedem encara a la Cambra Catalana perquè el possible retorn de Carles Puigdemont de cara a dijous, que quan es preveu que sigui el ple d'investidura de Salvador Illa, és tot un repte de seguretat pel Parlament. El dispositiu es prepararà oficialment un cop s'hagi convocat aquest ple, però de moment avui ja hi ha més presència policial al Parlament del que és habitual. Ens quedem, doncs, com ho dèiem, al Parlament. Allà hi tenim també l'Anna Alfonso. Bon dia, Anna.
Bon dia. Al cos de Mossos hi ha un hermetisme absolut sobre aquesta qüestió, però és evident que el retorn de Puigdemont és el punt de mira del cos. A banda d'aquest reforç d'efectius a l'exterior del Parlament, que avui ja era visible, fonts dels Mossos també recorden que l'ordre de detenció que plana sobre Puigdemont és d'obligat compliment. Això vol dir que el primer cos policial que se'l trobi, siguin els Mossos, la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, l'haurien de detenir si se'l troben a Catalunya. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Alberto Palacio, portaveu del sindicat de Mossos USPAC, apunta que el dispositiu no és infal·lible.
No som tants Mossos com per cobrir cada centímetre de Catalunya, però si volen blindar el Parlament perquè aquesta persona no accedeixi, no accediria a entrar per Catalunya, podria entrar per mil racons.
Després que Puigdemont anunciés que tornaria a Catalunya pel debat d'investidura, els Mossos van contactar amb el seu entorn per saber quins plans tenia i el comissari en cap, Eduard Sallent, va ordenar informar la prefectura del cos sobre qualsevol indici de la seva presència a Catalunya. De moment, els Mossos no diuen res més del que faran per no comprometre la seguretat d'una setmana que es preveu políticament molt intensa.
Gràcies, Anna. Bon dia.
Bon dia.
I del Parlament anem al Palau de la Generalitat. Pere Aragonès considera que Carles Puigdemont hauria de poder tornar en llibertat emparat amb la llei d'amnistia, però evita dir si s'hauria de suspendre el ple en cas que el detinguin. El president de la Generalitat ha fet aquest migdia previsiblement el que ha estat la seva última compareixença com a president. Connectem doncs amb el Palau de la Generalitat. Sílvia Solanes, bon dia.
Hola, bon dia. Si Pere Aragonès ha passat de punteta sobre què caldria fer si detenen Puigdemont, diu que hauria de poder venir en llibertat, però admet que l'última paraula la té el Suprem i també ha matisat que la decisió de tornar només és de Puigdemont.
La decisió del president Puigdemont és la seva decisió, jo no puc interferir-hi, i per tant En aquestes circumstàncies treballarem al màxim perquè també sigui així, sabent que aquí hi ha un Tribunal Suprem que és qui pren les decisions.
I ha parlat per primera vegada de l'acord d'investidura, en concret el punt que fa referència a la sobirania fiscal.
Aquest acord serà el salt endavant més important en la sobirania de Catalunya des de la recuperació de la Generalitat després del franquisme. Un acord que és assumit pel govern espanyol i que es marca l'objectiu que la Generalitat recapti, liquidi, gestioni i inspeccioni tots els impostos a Catalunya. És un salt endavant sense precedents.
Aragonès ha comparegut a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, acompanyat de tot el seu govern, precisament, si no hi ha cap sorpresa, aquest ha estat l'última reunió del govern, doncs Aragonès ha regalat als consellers el llibre de Joan Fuster amb una dedicatòria per cada un, el llibre concret d'aforismes.
Doncs gràcies, Sílvia, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
Bon dia.
Ara és 1:10.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
Abordem d'altres informacions destacades del dia. Augmenta la pressió diplomàtica davant el risc imminent de represàlia de l'Iran per la mort del cap de Hamas, Ismail Haniyeh, i d'un alt comandant d'Hezbollah atribuïdes a Israel. El Consell de Seguretat dels Estats Units ha informat al president Joe Biden que Teheran i els seus aliats libanesos preparen una doble onada d'atacs contra objectius israelians. El que no s'ha revelat encara és com ni quan. Sentim el comandant en cap de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, Hussein Salami.
Quan Israel vegi la duresa de la nostra resposta, s'adonarà que s'ha equivocat. Continua calculant malament i repetint errors. Aquest cop respondrem d'una altra manera. Tot i això, encara han de descobrir com i en quin moment farem efectiva la nostra represàlia.
Els Estats Units lideren una intensa activitat diplomàtica per convèncer Israel i l'Iran de contenir la resposta i evitar una escalada bèl·lica a la regió ja prou castigada per la guerra a Gaza. El secretari d'Estat nord-americà Anthony Blinken adverteix que la situació no beneficia ningú. All parties must
refrain from escalation. Totes les parts han d'abstenir-se d'una escalada i adoptar mesures per alleugerir les tensions. L'escalada no interessa a ningú, només comportarà més conflicte, més violència, més inseguretat. També és fonamental que trenquem aquest cicle arribant a un alto al foc a Gaza.
Al front de guerra, l'exèrcit israelià ha atacat avui la població de Maifadun, al sud del Líban, i ha matat 4 persones, segons informen fonts mèdiques. També ha llançat 2 bombardejos aeris a Jenin, al nord de Cisjordània, que han causat 5 morts, segons la mitja lluna palestina. I la Kamala Harris anunciarà avui el nom del seu acompanyant a la cursa de la Casa Blanca. L'aspirant demòcrata revelarà qui serà el vicepresident dels Estats Units si ella guanya les eleccions el pròxim 5 de novembre davant els seus rivals republicans Donald Trump i J.D. Vance. Tan bon punt se'l conegui el nom, la parella d'aspirants començarà una gira per múltiples estats que arrencarà avui mateix per Pennsylvania, un dels estats més disputats. Justament el seu governador, Josh Shapiro, seria el més ben situat en les opcions per acompanyar Harris en el tiquet electoral. Els altres 2 noms amb opcions de disputar-li aquest paper són homes, també homes blancs i homes. Són els governadors de Minnesota, Tim Walz, que podria rebassar votants de zones rurals a Trump, i el senador exastronauta Mark Kelly, també amb molt pes en un altre estat, Arizona, que pot ser decisiu a les eleccions. La retirada de Joe Biden de la cursa electoral ara fa 15 dies ha deixat Kamala Harris en poc marge per impulsar una campanya amb garanties per plantar cara a l'expresident Trump. Tot i així, les últimes enquestes fins i tot li donen un lleuger avantatge sobre Trump. Els últims dies la vicepresidenta ja ha aconseguit els vots necessaris dels delegats demòcrates per ser oficialment candidata a la Casa Blanca. La convenció del Partit Demòcrata ho ratificarà la setmana del 19 d'agost a Chicago. Hi ha la revolta xenòfoba de l'última setmana que posa a prova el sistema judicial penitenciari i policial del Regne Unit. Ja hi ha prop de 400 detinguts pels atacs contra la policia, mesquites o albergs de migrants arreu del país. La ministra de Justícia, Heidi Alexander, anuncia 500.000 de més de places a les presons. Són declaracions a la BBC.
Confiem que hi haurà lloc a les presons i que els que estan protagonitzant aquest comportament repugnant als carrers de les nostres comunitats i rebin una sentència, s'estaran el temps necessari a la presó.
També es mobilitzaran 6.000 policies més per fer-hi front. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha demanat mà dura i condemnes ràpides contra els autors dels atacs que atribueix a l'extrema dreta. En un dels últims, ahir a Belfast, a Irlanda del Nord, un home va quedar greument ferit per cops al cap en un crim considerat d'odi.
Catalunya Informació.
La volatilitat s'instal·la a les borses i els principals indicadors europeus tornen en números vermells. Després del rebot que hi ha hagut en l'inici de sessió, els selectius han capgirat la tendència, ara s'imposen les pèrdues, d'entre el 0,2% a Alemanya, el 0,8% de la borsa espanyola. La dada europea de vendes minoristes, que han caigut més del previst, ha provocat recels entre els inversors sobre la debilitat del consum i la bona marxa de l'economia. A la borsa de Tòquio sí que s'ha sobreposat a la patacada d'ahir i ha tancat la sessió amb un rebot del 10%. I els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en una baralla diumenge a Badalona. Tot va començar arran d'una discussió per un robatori en ple carrer i diversos homes s'hi van veure implicats. Segons fonts policials, un d'ells va resultar ferit greu i traslladat a un centre hospitalari on ha mort. Els Mossos no saben si el mort era la víctima del robatori o un dels integrants del grup. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ja d'aquest cas, que està sota secret de sumari. És un quart de dues. Tornem, doncs, a aquesta hora, com sempre, a connectar amb l'equip viari per saber com se circula la xarxa viària. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ja pràcticament normalitzada la circulació a l'entrada a Barcelona per l'autopista B23, que ha estat força congestionada tot aquest matí a causa de les obres que s'estan fent a l'avinguda Diagonal. Recordem que la calçada central de la Diagonal es troba tallada en direcció d'entrada per obres de reasfaltat entre plaça Maria Cristina i Francesc Macià, unes obres que duraran fins aquest dijous. També s'està normalitzant la circulació a la Ronda de Dalt, a l'altura de Cornellà, on hi havia un accident. Ja pràcticament no queden complicacions en aquesta zona, a la Ronda de Dalt, a Cornellà, direcció Llobregat. I també hi havia un altre accident a Cornellà, però en aquest cas a l'autovia A2, en direcció de sortida de Barcelona, en direcció Lleida. També pràcticament fluïda ja la circulació en aquest punt. A la mateixa autovia A2 hi ha trams de lentitud a l'altura de Sant Joan d'Espí i de Cornellà, en direcció Barcelona, a causa d'obres que tallen un carril i que també tallen la sortida 607, cosa que complica la circulació en aquesta zona. Cues també per obres a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, en sentit Trinitat. També per obres la C-17 a l'altura de Canovelles, en sentit sud. Tornant a Barcelona, Ronda Litoral, amb lentitud i aturades entre la zona Fòrum i la Barceloneta, en direcció Llobregat i en sentit Trinitat. Dos trams de lentitud entre zona Franca, passeig de la zona Franca i Montjuïc, i també de Sant Adrià fins a sortida del Bon Pastor. I fora de l'àrea de Barcelona, algunes cues encara a la C-63 a Lloret de Mar per anar cap a la platja, Nacional 2 de la frontera al Pertús, en direcció de la Jonquera fins al Pertús, en direcció a la frontera, i la G-614 a Cadaqués, en direcció d'entrada a la població. Actualitzem dades al punt de les dues.
I ara el temps i la previsió amb el Gori Masip.
Migdia, en conjunt assolellat, amb algun núvol poc important, sobretot cap a les comarques del sud, a l'espera d'una tarda més moviment meteorològic, i és que creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, també cap al massís dels Ports, i en aquestes zones és on esperem que hi puguin descarregar alguns xàfecs, algunes tempestes localment fortes, acompanyades de ventades o de calamarsa. Així ens ho adverteix amb un avís al Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta, un cel que es mantindrà més net de núvols, però que pot quedar entrenyinat també per l'arribada d'altres nuvolades procedents de la província de Terol. Tot plegat amb xafogó a la costa i aquestes temperatures elevades, per damunt dels 35 graus en molts casos, a les comarques interiors i de fins a 37-38 cap al Pla de Lleida o la Conca de Tremp.
Catalunya Informació.
Ara és la 1:18. A la població del Port de la Selva, l'Alt Empordà, estan sense subministrament d'aigua potable des d'ahir al vespre, en plena temporada turística. A l'Ajuntament busquen una solució d'urgència mentre no es pugui reparar l'avaria. Girona, Fèlix Martín.
Sí, es busca una solució tenint en compte que dels 1.100 veïns de població estable que hi ha al Port de la Selva durant tot l'any, aquests dies amb el turisme, es passa a més de 15.000. Hem parlat a Catalunya Informació amb el regidor Roger Pinart.
Estem sense aigua i estem mirant de trobar la solució per parar el cop. Ahir vam convocar el comitè de crisi de l'11 de la nit, hem sortit de l'Ajuntament a 4:15 de la matinada i a 6:15 i tornàvem a Macè. Amb gent d'Agbar, amb gent del Consorci, vull dir, estem treballant. El problema no és senzill, sobretot pel volum de consum que tenim ara, en aquesta època.
Un problema amb el pou principal al Port de la Selva, afegit a una avaria a la xarxa complementària procedent de Llançà, és el que provoca des d'ahir la tarda la falta de subministrament.
Se'ns ha colmatat un pou, hi ha hagut una avaria a la part que ens subministrava llençar, que complementàvem, i bueno, tot ha sigut un cúmul de factors. O sigui, una d'aquelles coses que penses que no passarà mai de la vida ha passat.
Encara no se sap quan es podrà recuperar el subministrament d'aigua, encara que sigui parcialment, al port de la Selva.
I les reserves dels embassaments de les conques internes han baixat fins al 33,5%, 3 punts menys que fa un mes. En concret, l'àmbit del Ter Llobregat està una mica per sobre, se situa al 35,7% de mitjana. Tot i això, les pluges dels últims dies no s'han notat gaire i les reserves ja tornen a estar en descens. Ho ha explicat a Catalunya Informació Montse Alomà, que és cap de comunicació de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Des del diumenge les reserves ja tornen a estar en descens, al voltant de 0,8 a 1 hectòmetres cúbics per dia, i actualment, en resum, els sistemes Ter Llobregat es troben al 35,7% de mitjana, concretament el Ter al 34,4% i el Llobregat al 37,4%, mentre continua la sequera molt extrema en l'àmbit del Priorat i també, tot i que en menor mesura, a l'Empordà.
Pel que fa a les comarques de Lleida, els embassaments de la Conca del Segre i les Nogueres han reculat lleugerament l'última setmana, però continuen de mitjana per sobre del 75%. El més gran, Rialp, amagatzema ara més de 200 hectòmetres d'aigua, mentre que fa un any no arribava a 80. I el pantà més gran de la Conca de l'Ebre, Mequinensa, també ha perdut aigua els últims dies, però es troba gairebé el 70% de capacitat, en pràcticament un miler d'hectòmetres. Tot i que la majoria d'embassaments estan molt millor que ara fa un any, l'ha que demana molta prudència amb l'ús de l'aigua, ja que les altes temperatures dels darrers dies n'ha fet augmentar el consum. I la calor d'aquests dies no només ens afecta a nosaltres i a les conques internes, sí, a les reserves d'aigua baixa, sinó que també afecta els animals, que estan patint les altes temperatures de l'agost, i el Zoo de Barcelona ha pres mesures extraordinàries per apaivagar aquesta situació. Barcelona, Cristian Roldán.
Gelats de fruita pels ximpanzés, blocs de gel amb fruites per les girafes o ventiladors per als ossos són algunes de les mesures que s'han posat en marxa al Zoo de Barcelona per reduir l'impacte de la calor en els animals. També s'han habilitat nous abeuradors i s'ha incrementat el nombre de remullades a espècies com el bisó, el búfal o les elefantes. Tot això, però, s'ha dut a terme amb restriccions a causa de la sequera, tal i com ho explica Cito Alarcón, director del Zoo de Barcelona.
De les dues escomeses que teníem al parc, vam tancar una, treballem amb una única escomesa, això obliga els cuidadors i conservadors a treballar en unes circumstàncies de pressió d'aigua diferents i hem d'aprofitar determinades hores per poder fer l'abastament.
El zoo també continua treballant per rebaixar el consum d'aigua. En els últims 6 anys, l'equipament n'ha reduït el consum més d'una quarta part. La primera tinenta d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ens detalla algunes de les mesures que han pres.
La implantació d'un sistema de monitoratge del consum d'aigua, un altre també per detectar les fuites d'aigua, o la incorporació del rec per degoteig a les noves zones enjardinades del zoo.
Per tal d'estalviar aigua, el Zoo de Barcelona participa en un projecte europeu per regenerar l'aigua sobrant de la neteja. Els primers resultats es podrien veure d'aquí un any i escaig.
Un nou biomaterial torna a fer créixer el cartílag danyat a les articulacions, un element bàsic és molt difícil de reparar. Aquest nou compost l'han desenvolupat a la Universitat de Northwestern, als Estats Units, i l'han provat amb èxit en animals grans. Està format per una xarxa de diferents components moleculars que imiten l'entorn natural del cartílag a l'os. El cos, volem dir, com ara un pèptid amb activitat biològica, una proteïna essencial pel creixement i manteniment del cartílag, i àcid hialurònic, entre d'altres. Quan van aplicar el biomaterial, els animals van veure que en només 6 mesos hi havia moltes mostres clares de reparació i fins i tot creixement de nous cartílags d'alta qualitat. Si els assajos en humans són exitosos, els responsables de l'estudi pensen que el nou material podria servir en un futur en cirurgies i reemplaçament complet de genoll per tractar malalties degeneratives com l'artrosi o reparar lesions relacionades amb l'esport com els esquinçaments del lligament encreuat del genoll. I la Generalitat ha dissenyat un pla perquè el port de la Bonaigua, al Pirineu, no s'hagi de tancar quan hi hagi nevades a l'hivern. El Departament de Territori invertirà 15 milions d'euros per garantir que la carretera estigui oberta, encara que s'hi acumulin diversos metres de neu. Corresponsal al Pallars Sobirà, Eloi Barrera.
Aquest port de muntanya, 2.000 metres d'altitud, s'ha de tallar sovint per l'acumulació de neu i risc de llaus. Això interromp la comunicació entre el Pallars i la Vall d'Aran, afecta el sector de l'esquí i, sobretot, els veïns de la zona, com reconeix David Prat, director d'Infraestructures de Mobilitat.
Que la gent que viu al territori que es puguin moure per aquesta carretera, perquè han d'accedir a serveis bàsics. Només estem parlant d'esquiar, estem parlant de la gent que poder anar a centres, diguéssim, de sanitaris o a escoles, i per tant és molt important que intentem garantir el màxim possible aquesta accessibilitat.
Ara han fet un informe de tota la carretera que planteja diverses solucions. La més innovadora és un sistema d'explosors de gas, uns detonadors que es controlen a distància i fan caure els allaus de manera controlada.
Perquè és una instal·lació fixa que estarà doncs, a la muntanya, llocs estratègics, per poder provocar de forma allò programada i de forma planificada aquests allaus.
També instal·laran elements de contenció i construiran galeries per cobrir la carretera, tant la Bonaigua com el Pla de Beret. Tot plegat costarà 15 milions d'euros i es farà des d'ara fins al 2030.
Pràcticament 5 minuts per dos quarts. Els esports. Amb el Marc Andrés. Bon dia, Marc.
Bon dia. En directe continua la jornada catalana a París.
Els Jocs Olímpics de París. A Catalunya Informació.
Una jornada catalana que té en directe la vela amb participació de Jordi Xammar i Nora Bruckmann al 470, una participació que en aquests moments és de la setena regata, que estan participant tots dos, la parella, i ara mateix van cinquens en aquesta regata a 1 minut i 9 segons de la parella líder, que és la parella suïssa. D'altra banda, també durant el dia d'avui, si el vent i les temperatures ho respecten, hauria de començar la prova de kite femení amb Gisela Pulidó de Premià. Així i tot, la prova ha quedat posada de moment sense nova hora de començament. I és que també ha tingut aquest problema Xammar i Bruckmann perquè la regata havia de començar fa una hora i tot just ha començat fa uns 20 minuts, ja degut als constants problemes amb el vent que han dificultat la competició. Mentrestant, Alemanya s'ha convertit en la primera semifinalista del torneig masculí de bàsquet. El conjunt alemany ha guanyat per 76-63 la Grècia de Giannis Antetokounmpo en el partit que ha obert als quarts de final. Més tard, a 2:45, Sèrbia-Austràlia, a les 6 de la tarda, França contra el Canadà, un Canadà entrenat pel Badalona i Jordi Fernández, i a 2:45 de la nit, el favorit als Estats Units contra Brasil.
Catalunya Informació.
El matí ha obert amb el debut de Saúl Carabioto en aquests jocs. L'esportista català amb més medalles olímpiques a la història s'ha classificat per la semifinal del K4-500 de rem. L'equip espanyol ha quedat segon de la seva sèrie darrere d'Alemanya i ha aconseguit el pas a semis per la via ràpida.
Són els rivals a batir, evidentment. Són els actuals campions olímpics de Tòquio. En aquest cicle olímpic l'any passat van guanyar el Mundial. La Copa del Món també l'han guanyat. O sigui, bueno, tenim els millors aquí a l'esquerra, el tenim a aquesta eliminatòria. Hem arribat molt a prop d'ells. I bueno, a la final doncs s'ha de saber lluitar, s'ha de saber remar en una final olímpica i a veure què passa.
Per contra, Esther Guerrero ha quedat desena de la seva sèrie classificatòria dels 1.500 metres en l'atletisme i no ha pogut passar directament a les semifinals.
Crec que no he corregut gaire bé. Em volia posar en el grup i que em portessin i activar-me a falta de 400 i he tingut molts canvis de ritme, molts creuaments de gent muscularment. Jo crec que he arribat molt tocada, llavors han canviat molt fort a falta de 700 i jo he reaccionat, però m'he parat, m'he accelerat, m'he creuat. Llavors jo crec que això m'ha donat això, aquesta mala sensació al final i quan faltaven 300 metres pel meu cap ha passat el... Si apretes demà estaràs més cansada, has de tornar a córrer. Desconnectat de la cursa no ho hauria d'haver fet.
L'atleta de Banyoles tindrà una nova oportunitat demà a partir de 3:15 del migdia a la repesca. Pel que fa a la resta de jornada d'avui, d'aquí aproximadament 32 minuts i mig, dues grans cites. A partir de les dues del migdia, primer, waterpolo femení, quarts de final entre el Canadà i Espanya, amb 11 catalanes. I a la mateixa hora també busca la final, en aquest cas la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 11 catalans, un partit que es juga entre Espanya i els Països Baixos. Escoltem el capità Marc Miralles.
Jo diria que sí. El tema és que has de fer dos molt bons partits contra dos equips molt bons, siguin els que vinguin. Llavors, crec que qualsevol cosa que digui sobre com confio en el meu equip, com somiem amb les medalles, qualsevol equip que entrevistis que està jugant les semis et dirà el mateix. Llavors, no marcarà la diferència que nosaltres ho vulguem moltíssim perquè tothom vol moltíssim penjar-se una medalla d'or d'uns Jocs Olímpics.
Ja entrada la tarda, 8:15, segona jornada de natació artística amb la rutina lliure. Ahir l'equip espanyol amb 4 catalanes va fer la segona millor puntuació a la rutina tècnica darrere de la Xina entrenada per Anna Tarrés. En futbol, a les 9 del vespre, la selecció espanyola femenina buscarà la final amb 5 catalanes a Marsella, Espanya, Brasil. Escoltem a la seleccionadora espanyola Montse Tomé.
Pues súper ilusionante. Estamos ante el paso previo.
concentradas en ese partido y la verdad que el equipo está conectado y con muchísimas ganas.
I tres noms més al dia d'avui. Primer, del cubà Mijaín López, que té aquesta tarda la final de 130 quilos de lluita grecorromana. López, si guanya, es convertiria en l'únic esportista, home o dona, a tenir 5 ors olímpics en disciplina individual. També avui en atletisme, el noruec Jakob Ingebrigtsen busca repetir l'or de Tòquio als 1.500 metres, mentre que l'atleta de Saint Lucia, Julian Alfred, campiona dels 100 metres femenins, vol repetir l'èxit aquesta mateixa tarda a la final dels 200. Fora dels jocs, avui s'acaba la gira americana del Barça. Aquesta propera matinada, a priori a partir de 2:15 hora nostra, el Barça s'enfronta al Milan a Baltimore. I cal dir a priori perquè s'esperen fortes pluges i tempesta elèctrica al moment del partit, cosa que ja va retardar l'hora d'inici dels duels contra el Manchester City i també el clàssic. Valde i Pablo Torre, per cert, s'han entrenat al marge i tot apunta que no jugaran. Pel que fa al mercat, el Barça ha dit definitivament adéu a Nico Williams aquesta temporada, ja que en un vídeo a les xarxes socials el jugador ha confirmat que es queda aquesta temporada a Bilbao. Mentrestant, el Girona aquest migdia ha presentat a Miso Hui i a Donny van de Beek.
Són 2:15. I estem pendents a aquesta hora del Parlament. Qui compareix després de reunir-se amb el president del Parlament, Josep Rull, és Sílvia Orriols, la responsable, la líder d'Assemblea Catalana. Sentim-la en directe.
Ha hagut que no estava orgullós de la seva actuació i que no es repetiria. És a dir, que a partir d'ara tots els parlamentaris tindran veu i sense ser interromputs, o sigui, podran fer lliurement els seus parlaments i si en Cabat ho considera, doncs farà un aclariment o se'ls retraurà el que hagin pogut dir, però que en cap cas s'interrompran les intervencions dels parlamentaris. Creiem que això és un èxit i una victòria d'Aliança Catalana. En aquest sentit, ha set arribar a nosaltres i de cop ja no s'interrompen els discursos que són, diguéssim, contraris als de els que conformen la mesa del Parlament. Per tant, estem orgullosos d'aquesta decisió i ens apuntem a aquesta victòria. Per nosaltres era molt important que la veu dels nostres votants se sentís i sense que ningú gosés interrompre-la i, per tant, doncs aquí estem satisfets i estem contents. No sé si hi hauria cap pregunta. Si no hi ha qüestions, doncs donaríem per acabada aquesta sessió. Gràcies.
Doncs era Sílvia Orriols, líder d'Aliança Catalana, que compareixia després de reunir-se amb el president del Parlament, Josep Rull, en aquesta roda de contactes que està tenint amb els grups parlamentaris de cara a la investidura de Salvador Illa. Justament Junts per Catalunya demanarà la suspensió d'aquest ple d'investidura del socialista Illa si Carles Puigdemont és detingut el dia del seu retorn. El president del Parlament, Josep Rull, ha fet aquest matí aquesta ronda de reunions amb tots els grups per constatar que el candidat del PSC té els suports necessaris per ser investit president de la Generalitat. Rull farà una compareixença aquest migdia per fer públic el nom del candidat a la investidura. El ple es podria convocar per dijous. Parlament, Marta Corbalan.
Salvador Illa ha estat el primer a passar pel despatx d'audiències del president del Parlament i li ha comunicat que ja està preparat per anar a un debat d'investidura. Aritmèticament, el candidat del PSC ja li surten els números per ser elegit 133è president de la Generalitat. Recordem que té els 68 vots que li calen per sortir investit en primera volta, els 42 vots del PSC, els 20 d'Esquerra i els 6 dels Comuns, però el candidat socialista no les té totes encara que pugui ser investit aquest dijous, perquè el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont podria fer-ho saltar pels aires. Junts ha anunciat que demanarà l'ajornament del ple si Puigdemont és detingut. El cap de files de Junts al Parlament, Albert Batet, confia que davant d'una eventual detenció, totes les forces democràtiques donarien suport a un ajornament del debat d'investidura.
És quelcom que estic convençut que no només les forces independentistes, també el conjunt de forces democràtiques haurien de posar-se d'acord i condemnar aquesta actitud de rebel·lió del Suprem contra, en aquest cas, el poder legislatiu.
Si se suspèn el ple, el gran interrogant és fins quan s'ajorna. Recordem que la data límit per a la investidura és el 26 d'agost. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha dit que veuria bé ajornar el debat, però ja ha avisat en una entrevista a 324 que no es pot allargar aquest escenari molts dies.
I una opció, evidentment, que agafa molt, molt pes és el de suspendre o ajornar el ple en funció de si ja ha començat o s'està produint i, per tant, poder emplaçar-nos a reprendre la sessió, una sessió que s'haurà de seguir fent el més aviat possible perquè no podem quedar subjectes les institucions del nostre país doncs, al que digui el Tribunal o als tempos del Tribunal Suprem.
El Partit Popular i Vox ja han demanat que el retorn de Carles Puigdemont no alteri el funcionament del ple i el partit d'extrema dreta ha anat més enllà. Sentim el portaveu popular Juan Fernández i Ignacio Garriga de Vox.
No vamos a permitir que se entorpezca por culpa de este señor, el funcionamiento normal de las instituciones democráticas.
Si el señor Puigdemont pisa territorio nacional, solicitaremos su ingreso a prisión de manera inmediata.
Aliança Catalana tanca aquest migdia a aquesta hora la ronda de consultes amb el president del Parlament i pels vols de les dues, Josep Rull compareixerà des del despatx d'audiències per anunciar el candidat a la investidura. Demà, previsiblement, es reunirà la Diputació Permanent i el ple, en principi, quedarà convocat per dijous.
I el possible retorn de Puigdemont de cara a dijous, quan es preveu que sigui aquest ple d'investidura d'Illa, és tot un repte de seguretat pel Parlament. El dispositiu es prepararà oficialment un cop s'hagi convocat aquest ple, però de moment avui ja hi ha més presència policial al Parlament del que és habitual. Tornem, doncs, al Parlament, ara, Alfonso.
Al cos de Mossos hi ha un hermetisme absolut sobre aquesta qüestió, però és evident que el retorn de Puigdemont és el punt de mira del cos. A banda d'aquest reforç d'efectius a l'exterior del Parlament, que avui ja era visible, fonts dels Mossos també recorden que l'ordre de detenció que plana sobre Puigdemont és d'obligat compliment. Això vol dir que el primer cos policial que se'l trobi, siguin els Mossos, la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, l'haurien de detenir si se'l troben a Catalunya. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Alberto Palacio, portaveu del sindicat de Mossos USPAC, apunta que el dispositiu no és infal·lible.
No som tants Mossos com per cobrir cada centímetre de Catalunya, però si volen blindar el Parlament perquè aquesta persona no accedeixi, no accediria a entrar per Catalunya, podria entrar per mil racons.
Després que Puigdemont anunciés que tornaria a Catalunya pel debat d'investidura, els Mossos van contactar amb el seu entorn per saber quins plans tenia i el comissari en cap, Eduard Sallent, va ordenar informar la prefectura del cos sobre qualsevol indici de la seva presència a Catalunya. De moment, els Mossos no diuen res més del que faran per no comprometre la seguretat d'una setmana que es preveu políticament molt intensa.
I Pere Aragonès considera que Carles Puigdemont hauria de poder tornar en llibertat emparat per aquesta llei d'amnistia, però evita dir si s'hauria de suspendre el ple en cas que el detinguin. El president de la Generalitat ha fet aquest migdia el que previsiblement ha estat la seva última compareixença com a president. Anem al Palau de la Generalitat, Sílvia Solanàs.
Pere Aragonès ha passat de punteta sobre què caldria fer si detenen Puigdemont. Diu que hauria de poder venir en llibertat, però admet que l'última paraula la té el Suprem i també ha matisat que la decisió de tornar només és de Puigdemont.
La decisió del president Puigdemont és la seva decisió, jo no puc interferir-hi, i per tant, en aquestes circumstàncies, treballarem al màxim perquè també sigui així, sabent que aquí hi ha un Tribunal Suprem que és qui pren les decisions.
I ha parlat per primera vegada de l'acord d'investidura, en concret el punt que fa referència a la sobirania fiscal.
Aquest acord serà el salt endavant més important en la sobirania de Catalunya des de la recuperació de la Generalitat després del franquisme. Un acord que és assumit pel govern espanyol i que es marca l'objectiu que la Generalitat recapti, liquidi, gestioni i inspeccioni tots els impostos a Catalunya. És un salt endavant sense precedents.
Aragonès ha comparegut a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, acompanyat de tot el seu govern, precisament, si no hi ha cap sorpresa, aquest ha estat l'última reunió del govern, doncs Aragonès ha regalat als consellers el llibre de Joan Fuster amb una dedicatòria per cada un, el llibre concret d'aforismes.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
Són 2:15 de dues. Augmenta la pressió diplomàtica davant el risc imminent de represàlia de l'Iran per la mort del cap de Hamas, Ismail Haniyeh, i d'un alt comandant d'Hizbollah atribuïdes a Israel. El Consell de Seguretat dels Estats Units ha informat el president Joe Biden que Teheran i els seus aliats libanesos preparen una doble onada d'atacs contra objectius israelians. El que no s'ha revelat encara és com ni quan. Sentim el comandant en cap de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, Hussein Salami.
Quan Israel vegi la duresa de la nostra resposta, s'adonarà que s'ha equivocat. Continua calculant malament i repetint errors. Aquest cop respondrem d'una altra manera. Tot i això, encara han de descobrir com i en quin moment farem efectiva la nostra represàlia.
Els Estats Units lideren una intensa activitat diplomàtica per convèncer Israel i l'Iran de contenir la resposta i evitar una escalada bèl·lica a la regió ja prou castigada per la guerra a Gaza. El secretari d'Estat nord-americà Anthony Blinken adverteix que la situació no beneficia ningú.
Totes les parts han d'abstenir-se d'una escalada i adoptar mesures per alleugerir les tensions. L'escalada no interessa a ningú, només comportarà més conflicte, més violència, més inseguretat. També és fonamental que trenquem aquest cicle arribant a un alto al foc a Gaza.
Al front de guerra, l'exèrcit israelià ha atacat avui la població de Maifadun, al sud del Líban, i ha matat 4 persones, segons informen fonts mèdiques. També ha llançat bombardejos, 2, a Eris, a Jenin, al nord de Cisjordània, que han causat 5 morts, segons la mitja lluna palestina. I a Bangladesh, el Parlament ha estat dissolt aquest matí després d'un ultimàtum dels líders estudiantils, l'endemà de la fugida de la primera ministra Sheikh Hasina a la Índia. Els estudiants exigeixen la dissolució de la cambra com a pas previ a la constitució d'un govern interí, ara que l'exèrcit ha agafat el control. Volen que l'executiu encapçali el Premi Nobel de la Pau, Muhammad Yunus. També hi podria tenir algun paper la líder opositora Khaleda Zia, que era en arrest domiciliari i avui l'han alliberat.
El president va dir ahir que dissoldria de seguida el Parlament, però veiem que, tot i la revolta, continua en actiu. Exigim que el Parlament de la feixista Hasina es dissolgui abans de les 11 del matí. En cas contrari, ens veurem obligats a endurir les protestes.
Les protestes van començar fa un mes contra els favoritismes del govern en l'accés al funcionariat, però que han derivat en una revolta arran de la repressió policial. Es parla de més de 400 morts. Els darrers 8 anys s'han duplicat els casos d'ansietat entre els joves de menys de 25 anys. Són dades que recull l'informe anual del Ministeri de Sanitat, que destaca que el 34% dels espanyols té algun problema de salut mental i el més freqüent és l'ansietat. Afecta el doble de dones com homes i 3 de cada 100 joves de menys de 25 anys. També entre els joves pugen els trastorns d'aprenentatge, un 26% des del 2019, i els moviments involuntaris del cos, més d'un 5%. Amb l'edat també van a l'alça els problemes de salut mental, afecten el 40% de la població de 50 anys o més i el 50% dels que tenen més de 85 anys. Després de l'ansietat, els problemes més freqüents són els trastorns de la son i les depressions, que també pugen respecte al 2016.
Catalunya Informació.
Avui comença a Palamós la 8a edició del Festival Amb So de Cobla, que es prolongarà fins al dia 10. L'estrena serà amb un concert de fusió entre la música de cobla, la guitarra elèctrica i la percussió. Girona, Fèlix Martín.
El festival arrencarà aquesta nit amb el concert trifàsic, una coproducció del festival a tres bandes, amb el vocalista i líder d'Obeses, Arnau Tordera, el compositor i director d'orquestra, Xavier Pagès, i la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Ja fa temps que la fusió de la cobla amb d'altres estils musicals funciona bé, i aquest en serà un nou exemple, segons Adrià Bausó, director artístic del festival.
El que també hem après al llarg de tots aquests anys de festival és que la cobla realment fusiona molt bé amb qualsevol tipus de so, no? Això també és gràcies al gran nivell que estan assolint els nostres instrumentistes en aquest moment, no? I sí, el so de la cobla avui en dia es pot fusionar, podríem dir, en qualsevol tipus d'estil i d'instrumentació, no? I de sonoritat, i tant.
I és que, a banda d'estar de moda amb el coti per coti dels tiets, segons Bausó, la música de cobla és plenament vigent.
Però també té aquest perill, no?, de que sigui una moda, de que sigui un so que s'ha popularitzat gràcies a una cançó comercial, no? I quedi cremat i desapareixi, no? A mi no m'agrada pensar que el so de la cobla està de moda, sinó que el que m'agrada pensar és que el so de la cobla és un actiu de país, un actiu cultural del nostre país, i que té més de 150 anys d'història i que perdura, no? Que perdura i que innova.
Un poble de pescadors entre el mar i la muntanya.
El festival també té una data fixada en el calendari amb la música tradicional de la cobla, la de demà dimecres, amb el memorial Ricard Viladasau i el concert Costa Brava, amb la principal de la Bisbal. És l'únic concert de pagament.
Aquest any se celebra la 24a edició, no? Concert de la Costa Brava amb memorial Ricard Viladasau, o un concert que organitza l'agrupació sardanista Costa Brava íntegrament, i que el festival sempre nosaltres posem les dates del festival entorn de la data d'aquest concert. Aquest concert és un concert tradicional de cobla, on sempre el repertori que s'escull és un repertori de primer nivell amb el que seria això, no? El so més tradicional de la cobla.
Entre d'altres, les Anxovetes actuaran dijous amb la cobla Marinada i el so de cobla finalitzarà dissabte a Palamós amb un concert multimèdia amb projeccions de mitja hora que es faran a la plaça de la Capella del Carme.
I abans de fer un cop d'ull a la previsió del temps, us expliquem que hi ha hagut un cop judicial a Google als Estats Units. Un jutge nord-americà sentencia que la companyia incorre en pràctiques il·legals contra la competència. De fet, dictamina que Google és un monopoli que treballa per continuar-ho sent. Segons el magistrat, el gegant tecnològic paga milers de milions de dòlars als fabricants de telèfons mòbils i als responsables dels navegadors web perquè Google sigui el seu motor de recerca predeterminat. Això, diu el jutge, impedeix que els seus rivals hi competeixin. Es calcula que el motor de Google acapara més del 90% de les recerques per internet que es fan al món. Ara el procés judicial continuarà per determinar si s'imposa alguna multa o canvis a la companyia. Ara sí, fem una pausa per escoltar la previsió meteorològica per les pròximes hores que ens explica el Gori Masip.
Després d'un matí de sol, tranquil, de xafogó, arran de mar, aquest ambient més humit, aquesta tarda hem d'esperar que s'emboliqui el temps a les comarques, sobretot del nord, Pirineu, Prepirineu, que deixaran nuvolades amb força, també cap al massís dels ports, i és en aquests sectors on hi descarregaran tronades localment fortes i acompanyades fins i tot de calamars a pedra o fortes ventades, ens ho adverteix així amb un avís al Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta, un cel més variable, més estones de sol, amb aquest ambient xafogós que es mantindrà cap a la costa, i temperatures altes, un dia més aquesta calor intensa de ple estiu, amb valors per damunt dels 35 graus cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, i de fins a 37, 38, fins i tot fregant els 39 cap a la Conca de Tremp o al Pla de Lleida. Demà repetirem aquesta dinàmica, però amb uns ruixats més restringits, menys extensos i menys intensos que els que esperem aquesta propera tarda.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Continuem. La sisena edició del Festival Tarragona Sona Flamenc es presenta amb una vintena de propostes, entre les quals destaquen artistes tan destacades com la cantant Maria Toledo o la ballarina Belén López. Anem a Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Qué buena suerte cuando me mira de repente.
El festival arriba amb un canvi de dates i es trasllada entre els dies 7 i 13 d'octubre i continua amb l'aposta de combinar grans figures del món del flamenc amb artistes i talent local. El director artístic del festival, Jesús Blanco, ha posat l'accent en aquest doble objectiu.
Este festival lo ha enfocado de manera no solo con lo que a uno le gustaría que viniera, sino también con lo que realmente ocurre en Tarragona, un poco ser un poco lo que somos también en Tarragona.
Entre les actuacions destaca el concert inaugural de Maria Toledo amb el seu nou disc Vicente, l'espectacle Latidos de la ballarina Belén López o el concert de cantaor Israel Fernández i del guitarrista Rafael Riqueni amb el seu nou treball Herència. La programació recull una vintena de propostes en teatres però també al carrer o al Museu d'Art Modern i es pot escollir entre tallers, masterclass amb destacadíssims músics del gènere, exhibicions de les entitats i escoles de la flamenc de la ciutat i la clàssica flash mob que té lloc cada any a la plaça Corsini.
Te regalo de quererte. Por todo lo que soy yo puedo frontear, no por lo que tenga, siempre me la gana y mi energía inmaculada.
Rosalía ha presentat aquesta matinada per sorpresa l'avançament d'una cançó del seu nou disc. Eren 6:15 quan en un directe a Instagram ha sonat això que sentiu. Mi energia està immacular, diu en un moment d'aquest fragment, i segur que ho està, perquè, però el que segur que podem dir és que ha fet un pas més, que és que es passa al rap en aquest tema melòdic i experimental, i on també hi detectem serrells d'electrònica i matisos de so màquina. La cantant de Sant Esteve Sarrovires torna, doncs, a sacsejar els gèneres musicals establerts per deixar clara la seva empremta i personalitat. És la primera cançó en solitari en més d'un any, quan va publicar Tuya. Ara no tenim títol ni data de presentació, però s'especula que podria ser a primers de setembre. Sarroca de Bellera inaugura l'exposició Permotries, quan la vida quasi va desaparèixer de la Terra, per donar a conèixer com era el món fa uns 250 milions d'anys, just abans de l'aparició dels dinosaures. La mostra proposa un viatge en el temps a partir de les descobertes dels fòssils que s'han fet en jaciments del Pirineu, el Montseny, Tarragona i les Balears. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
L'exposició proposa al visitant un recorregut de 100 milions d'anys pels jaciments del Permià i Triàssic de Catalunya i Balears, ara fa 300 milions d'anys. En aquest període hi va haver l'extinció massiva més gran de la història de la Terra, que va permetre el posterior domini del grup dels rèptils, donant lloc als dinosaures. La mostra presenta fòssils reals i també rèpliques provenents de 8 localitats, també 2 diorames dels ecosistemes, esquelets i reconstruccions dels dinosaures, tot a mida real, tal com explica el comissari de l'exposició, Àngel Galobart.
Jo el que destacaria, doncs, són diversos exemplars. Tenim reconstruccions d'aquests rèptils avantpassats o antecessors als dinosaures a mida real. També tenim, doncs, una sèrie de rèpliques d'aquests fòssils, de les petjades, i finalment també tenim uns fòssils, que en aquest cas els hem portat del Museu de la Conca d'allà, del mar del Triàsic.
Es tracta de jaciments de llocs diversos, del Pirineu Català, el Montseny, Montrai i Alcover, la Serra de Tramuntana de Mallorca i el nord de Menorca, ja que en aquells períodes Catalunya i Balears formaven part del mateix continent, Pangea. El Geoparc Orígens també hi ha col·laborat. El seu coordinador científic, Xavi Mir, ens explica per què han triat aquest lloc.
I nosaltres, d'un principi, vam creure que era important fer-ho a Sarroca de Bellera, perquè és el lloc on trobem restes d'aquests animals de fa 250 milions d'anys.
Aquesta mostra s'exposa a l'Ajuntament del municipi fins al dia 15 de setembre.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Doncs anem cap al Parlament de Catalunya. Concretament, qui compareix en aquests moments és el president del Parlament, Josep Rull. Doncs no el podem escoltar. Ara sí.
Per comprovar si hi havia cap candidat que volgués sotmetre's en el debat d'investidura. Recorden quins són els criteris que van posar sobre la taula aleshores. Un era absolutament determinant, que era l'expressió de voluntat d'un grup parlamentari de sotmetre el seu candidat o candidata al debat d'investidura. Per a mi aquest era un element absolutament rellevant, l'expressió de voluntat. I per altra banda, s'havia de ponderar aquesta expressió de voluntat amb el suport concret que hi havia en termes de diputats que poguessin votar a favor d'aquesta investidura. Després d'aquella ronda vam acreditar que no hi havia cap grup parlamentari que expressés la seva voluntat de sotmetre's en aquest debat d'investidura. Tanmateix sí que hi va haver 2 grups parlamentaris que van demanar més temps per poder construir aquesta majoria. Passat aquest període, després d'haver dictat una resolució en relació a allò que en vam dir l'acte equivalent, aquest cap de setmana el president del grup parlamentari Socialistes Units per Avançar, Salvador Illa, em va trucar i em va expressar la seva voluntat de sotmetre's al debat d'investidura i, a més, que disposava del suport necessari, del suport suficient per afrontar exitosament aquest debat d'investidura. Per aquest motiu, avui he fet la ronda de consultes que estableix la llei del president, del govern, i després d'escoltar els diversos grups parlamentaris, acabo de signar aquesta resolució que s'expressa en els següents termes. D'acord amb l'article 4 de la llei 13/2008 de 5 de novembre de la Presidència de la Generalitat i del Govern, havent consultat els representants dels partits i els grups polítics amb representació parlamentària, proposo a la cambra el diputat Salvador Illa Roca com a candidat a la presidència de la Generalitat. Efectivament, tres d'aquests grups parlamentaris m'han expressat la seva voluntat d'investir Salvador Illa president de la Generalitat. El grup Socialistes Units per Avançar, el grup d'Esquerra Republicana i el grup dels Comuns. També els anuncio, en conseqüència, que en acabar aquesta compareixença que faig davant de vostès, convocaré la Diputació Permanent per demà, dimecres 7 d'agost, a les 10 del matí. Després d'haver escoltat els diversos grups parlamentaris i de ponderar les diverses propostes, proposaré a la Diputació Permanent de convocar el ple d'investidura aquest dijous 8 d'agost a les 10 del matí. Els agraeixo la seva atenció i, per tant, demà a les 10 Diputació Permanent i el dijous a les 10 el ple d'investidura. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.
Doncs ja ho tenim, la data d'aquest ple d'investidura de Salvador Illa, que acaba d'anunciar el president del Parlament, Josep Rull, que serà doncs aquest dijous, dia 8 d'agost, a les 10 del matí. Rull ha comparegut des del seu despatx d'audiències per explicar que s'ha reunit amb tots els grups parlamentaris i després d'esbrinar doncs, que Salvador Illa és el candidat que té totes les condicions òptimes per sotmetre's a una investidura amb el suport del seu partit, el PSC, Esquerra i els Comuns, doncs ha decidit doncs signar la resolució per poder convocar aquest ple que serà, recordem-ho, el dijous a les 10 del matí. Demà la Diputació Permanent del Parlament també es reunirà, de fet és l'encàrrec que ha donat Josep Rull en aquesta Diputació Permanent per aprovar doncs aquesta data pel ple d'investidura per aquest dijous. Ho deixem aquí, falten 5 minuts per les dues.
Els esports.
Doncs arribem al punt del migdia, de les dues del migdia, amb l'actualitat esportiva. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. En directe als Jocs, a punt de començar dues grans cites per l'esport català.
Pues...
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
I és que ara a les dues comencen dos partits molt importants. Primer anem al partit masculí d'hoquei herba, semifinals del torneig entre Espanya, amb 11 catalans, i Països Baixos, un partit que evidentment és importantíssim perquè es juguen ja les medalles i es jugar per entrar a competir per l'or. D'altra banda, també tenim el torneig femení de waterpolo, un partit que també comença, com dèiem, a les dues del migdia, el duel entre Canadà i Espanya, amb 11 catalanes, un partit en aquest cas corresponent als quarts de final. En directe acabem de viure dues regates. Primer, la setena regata de 4,70 amb els catalans Jordi Xammar i Nora Brugman acabant tercers, una posició que els permet apropar-se als líders, la parella austríaca, que només tenen a 3 punts. Ara, per cert, a les dues, ha de començar la vuitena regata. De la seva banda, Gisela Pulido ha just acabat la primera regata de la jornada a la prova de kite, una regata que ha començat també amb més d'una hora de retras. L'esportista de Premià, per cert, ha acabat desena. Mentrestant, en bàsquet, Alemanya s'ha convertit en la primera semifinalista del torneig masculí. El conjunt alemany ha guanyat per 76-63 la Grècia de Giannis Antetokounmpo en el partit que ha obert als quarts de final. Més tard, d'aquí uns 33 minuts, a 2:45, Sèrbia-Austràlia. A les 6 de la tarda, França contra el Canadà, entrenat pel benedaloní Jordi Fernández, i a 2:45 de la nit, el favorit als Estats Units contra el Brasil. I abans parlàvem d'una de les grans cites que comença a les dues, i que és aquest partit masculí d'hoquei herba, les semifinals del torneig entre Espanya i Països Baixos, un partit que podrà seguir en directe l'enviat especial al joc, l'Ernest Macià. Hola, Ernest, bon dia.
Què tal? Bon dia. Acaba ara mateix la protocolària fase dels himnes, es retiren les banderes i és a punt de començar aquest partit entre les seleccions dels Països Baixos, que tenen al voltant d'uns 10.000 aficionats aquí mateix, a l'estat Yves de Manoir. Per tant, l'afició holandesa, neerlandesa, és majoria absolutíssima. I a davant, la selecció espanyola, un equip que ha estat capaç de derrotar conjunts com Alemanya, que està creat a ser el gran dominador de l'hoquei patins continental, o sobretot a l'anterior fase, la dels quarts de final, a la totpoderosa Bèlgica, campiona olímpica i número 1 del rànquing mundial. Per tant, Països Baixos no és pas millor que cap d'aquestes dues seleccions i això s'agafa l'equip espanyol, que això sí, com dèiem, es juga el pas a la final en minoria a les grades. El partit és a punt de començar.
Gràcies, Ernest. Pel que fa a la resta de jornada d'avui, a 8:15, segona jornada de natació artística amb la rutina lliure. Ahir l'equip espanyol amb quatre catalanes va fer la segona millor puntuació a la rutina tècnica darrere de la Xina entrenada per Anna Tarrés. En futbol, a les 9 del vespre, la selecció espanyola femenina buscarà la final amb 5 catalanes a l'equip. A Marsella, Espanya juga contra el Brasil. Escoltem la seleccionadora Montse Tomé.
Pues súper ilusionante. Estamos ante el paso previo, concentradas en ese partido y la verdad que el equipo está conectado y con muchísimas ganas.
I tres noms més del dia d'avui. Primer, el del cubà Mijaín López, que té aquesta tarda la final dels de 130 quilos de lluita grecorromana. López, si guanya, es convertiria en l'únic esportista, home o dona, a tenir 5 ors olímpics en una disciplina individual. I també avui en atletisme estem pendents del noruec Jakob Ingebrigtsen, que busca repetir l'or de Tòquio als 1.500 metres, mentre que també pendents de l'atleta de Saint Lucia, el Julian Alfred, campiona dels 100 metres femenins, que vol repetir l'èxit avui a la final dels 200. I fora dels jocs, avui s'acaba la gira americana del Barça. Aquesta propera matinada, a priori a partir de 2:15, hora nostra, el Barça s'enfronta al Milan, i caldi a priori perquè s'esperen fortes pluges i tempesta elèctrica al moment del partit, cosa que ja va retardar l'hora d'inici dels duels contra el Manchester City i també el Clàssic. Pel que fa al mercat, el Barça diu definitivament adeu a Nico Williams. Amb un vídeo a les xarxes socials, el jugador de l'Atlètic Club ha confirmat que es queda a Bilbao aquesta temporada, tot plegat mentre el Girona ha presentat aquest migdia Gabriel Missojui d'Oni Van de Beek. I tanquem els esports amb un apunt de bàsquet perquè la penya ha anunciat el fitxatge de la pivot de 26 anys, Mariam Koulibaly.